per no fotre fora la persona que no vols, no vols, per viatjar on realment vols anar i no quedar-te. O sigui, ens convé en general menys parlar i més fer.
Una altra manera de resoldre problemes. La mare del noi perdut vol reconciliar-se amb una decisió que no va prendre en el passat, com és la de marxar.
Però esto podemos pagar.
No.
No?
No. A veces se queda sin homenaje.
¿Y qué hacemos aquí?
Cuando eras pequeño y tu padre estaba de malas y yo te traía aquí. Hasta que Enric le calmaba.
¿Enric?
Sí. Enric. Ya sé que parece un bruto. Pero es el único que me ha ayudado. Perdóname. Pensaba que era mejor que no recordases la clase de padres que éramos.
Al final tener amnesia tendrá su parte buena, ¿no?
Sí, claro. Así que fácil. Llevo 8 años pensando que si hubiese tenido valor para irnos de casa, no te habría perdido.
Pues lo hacemos. Nos vamos.
Sí, vamos a hacerlo bien.
Ara, aquesta mare i aquest fill ho fan bé?
El que es fa bé és d'explicitar el que jo vull, el que va passar o el que jo vaig sentir. I encara que es comença a parlar o ella admet en la seva part de responsabilitat, encara que parla de culpa, de no haver fet o d'haver fet el que no havia d'haver fet, que hagués tingut que marxar, que allò doncs, potser estava veient on arribava, fins que va arribar, no? O fins que va arribar una situació que no era la desitjada per ella. Està apropant-se al fill, no? S'estan apropant, s'estan vinculant, s'estan fent còmplices d'un nou present i d'una nova vida, no? Endavant. I això és bo, explicar el que vas deixar de fer i et pesa, i aquest pes, doncs, explicar-ho doncs, és més lleuger de portar-ho, no? Però fins i tot encara jo trobo, i potser és més la meva sensació, massa obert, massa poc explícit i amb massa ambigüitat possible, i aquesta falta de claredat no ajuda massa doncs, a curar, a pal·liar, a reparar. D'alguna manera es tracta de reparar el passat, no? Ho deixarem perquè la gent doncs, esbrini què és el que va passar, perquè hi ha moltes opcions i això és interessant pel que no hagi vist la pel·lícula doncs que la miri, no?
Una pel·lícula certament amb un final molt obert, de fet una pel·lícula força oberta al llarg de tot el plantejament, molt fosca, molt trista, La propera pell, que en la seva versió original ens la presenten en català, francès i castellà, i que també està tota ella doblada al castellà. Maria Palacín, la propera setmana nova pel·lícula.
Allí estarem, a veure.
Compartim emocions,
treballem
a la xarxa amb Montse Hidalgo.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona hora del més calent a l'Aigüera, després d'haver escoltat la proposta que ens feia la Montse Hidalgo amb la doctora Maria Palacín, aquesta secció que es diu Emocions. Bé, i d'emocions suposo que no sé si ens n'esperarà alguna dins l'informatiu de la una, i que ara l'Abel ens explicarà quins són els temes a tractar. Abel, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia i bona hora, Joan, bon dia i bona hora a tothom i a tot adon.
Ah, molt bé.
Sintonia.
Ja ho ha, la Cristina ja ho ha après avui, eh?
Lo qualo.
Això, bon, el hom i don.
Si no hi poses la E després de tothom i tot don.
Don.
Si és hom, és don.
Exacte.
Si és home, és dona.
És dona.
Però si és hom, és don.
No té més. Vinga.
No n'hi ha més.
Som-hi.
Som-hi. Abans de l'estiu de 2020 es donaran per acabades les obres del Parc del Camp dels Pilans. Es va fer la seu social, es va endreçar la pista, es va construir el pump track, Ara s'han plantat arbres a tot vol d'aquest circuit per a bicicletes i el mes de gener es preveu que es comenci a construir la zona infantil, un canvi de fesomia de tot aquell espai al barri del Camp dels Pilans, que qui l'ha vist i qui el veu.
Exacte, quedarà preciós aquella zona.
Complert. Més reformes. Avança a bon ritme la reforma de la planta baixa de l'Ajuntament de l'Escala. En els primers 15 dies de treball s'han enllestit pràcticament la fase dels enderrocs. Les obres tenen un termini d'execució de 3 mesos i 200.000 euros de pressupost. Has anat a l'Ajuntament fa pocs dies?
No. Vés-hi. Escolta, i sí. Aquest any, sí. Per Nadal, sí. On te farem...
Ah, fa de mal dir. Fa de mal dir. Poder a la sala d'aquí baix.
Ah, val, val.
Jo haurem de pujar aquí a Can Maset, poder.
Ah, val, val.
O Tururut 12 hores, bona nit, que vols.
Ja podria ser. Podria ser a l'excusa.
Ah, sintonia. L'Alfolí de la Sala acull demà un curs per acostar la literatura a l'ensenyament. És un curs que es titula Víctor Català a l'Escala i ha estat possible gràcies a un acord entre Departament d'Educació, Govern d'Aragó i Espais Escrits, Xarxa de Patrimoni Literari Català. El curs inclou presentació d'aquest col·lectiu, Espais Escrits, presentació de l'espai expositiu Víctor Català, espectacle poètic Espais Enllà i ruta literària Víctor Català. Què vol dir això?
Vinga.
Perquè et veig amb una cara d'estranyesa.
Traduïm-ho.
És un curs per a mestres i professors de literatura o de llengua catalana. Es fa aquí a l'Escala i se'n fan arreu del territori. Per què? Perquè quan aquests mestres o professors fagin la lliçó de Víctor Català, doncs sàpiguen més bé de què parlen, havent trepitjat el terreny, havent trepitjat l'espai Víctor Català de l'Alfolí i havent passat per Cinc Claus i pel Clos del Pastor i coneguent en tots els detalls. D'alguna manera, a veure, per entendre'ns, ara que som tu i jo, Joan,
sí.
és com una jornada de convivències. És una sessió de 4 o 5 hores al matí d'un dissabte que en els mestres els hi consta en el seu expedient. Guita, ha fet aquest curs de formació especialitzat en Víctor Català. Això que no ho senti i no ho agafi ningú, perquè si m'agafessin aquestes paraules literals algú en tiraria els trastos pel cap, però...
Exacte. Aquí no ens escolta ningú.
Ho he pas dit i ho negaré sempre.
No.
Sintonia.
I està gravat, eh?
Sintonia. Que no ho he dit i que ho negaré sempre, està gravat.
Està gravat.
A partir d'aquí entrem en les agendes del cap de setmana. Els divendres sempre pren protagonisme l'agenda esportiva. Per aquest cap de setmana en destaca sobretot el partit de diumenge a la tarda a les 4, horari d'hivern, l'Escala Vic.
Vic al Naranja o al Cristal?
Vic, l'Unió Esportiva. Escribe fino o escribe normal?
No, naranja, dos escritures a elegir. Vic.
Doncs a les 4 de la tarda, el Vic és un dels potents en aquesta primera catalana. L'Escala, ara sí, ara no, serà un equip
que aspira... A veure si refà un xic,
Aspira a la zona tranquil·la, vull pensar jo. És un equip acabat de descendir i, a veure, zona alta, estem veient que no... però de moment no pateix.
Almenys intentar que no es pateixi. Vull dir, que suposo que l'objectiu, m'imagino, que és que aguantar la categoria i no haver de patir per res, no estar allà mirant més cap amunt, potser, que cap a dalt. I, bueno, ha tingut un bon inici, que això està bé, per anar acumulant aquests punts, que sempre te van bé, però, esclar, estan més o menys ja situant-se cap allà on te li tocarà l'Escala i espero, doncs, que estigui en una zona noble, que no hagi de patir al final, no hagi de pensar o no hagi de començar a fer matemàtiques per veure si se salva o no es salva.
Farem. Els altres equips sèniors de l'Escala juguen fora, el de tenis de taula, l'equip de superdivisió se'n va cap a Anxes Castilla, a la pista de la Universitat de Burgos.
Carai.
Dissabte a les 6 de la tarda.
Que baixin abrigats, Déu-n'hi-do.
Però és una fred seca.
Ostres, nevada i tot, i és en reportatges que veia a la televisió, tota aquella zona, Déu-n'hi-do el que ha caigut.
Afortunadament el tenis de taula es juga...
Jo dintre, per això, que vagin tot, abrigats, perquè també han de sortir al carrer.
Clar. I el bàsquet juga a Cornellà del Terri, o a la pista del Vall del Terri.
Sí, que és Cornellà del Terri.
Diumenge a les 6 de la tarda. Aquests els més destacats, farem una ullada també a què dona de si la base. I pel que fa a l'agenda d'activitats, doncs especialment l'aniversari de la Penya Blau Grana.
I la
segona conferència. És a dir, que cap de setmana anirem de conferències.
Ah, està bé. Conferències és repàs a la zona profunda de l'Alt Empordà, que jo me feia unes confusions.
Conferències?
Sí. Sí. Ells en diuen d'anar a conferència. Anar a repàs, el que diuen classe de repàs, ells en diuen conferència. I jo me'n recordo el primer dia, has d'anar a una conferència. Ara, una conferència?
I aquelles edats que tu anaves a col·legi?
Conferència, jo que anava a fer...
Que aplicats, aquesta gent que van de conferències devies passar.
I què expliquen? No, jo que vaig, mira, vaig de reforç. Ah, repàs!
Repàs, classes de repàs.
Sí, bueno, més o menys això, aquí és conferències, allò en diuen conferències.
Vale. Doncs de les dues conferències que hi ha convocades aquest cap de setmana a l'Escala són avui a les 7... Comencem per les coses en comú.
Vinga.
Avui i demà, totes dues a les 7, totes dues a l'Alfolí de la Sal. La d'avui és la segona del cicle 1 novembre per a Víctor Català. La de demà és a la conferència Catalunya i el Barça, l'origen de la simbiosi. Des de quan el Barça està relligat tant en el país i és aquest equip que sempre s'ha marcat, sempre no. Què vol dir sempre? Sempre és molt de temps.
Exacte, què vol dir sempre?
Però des del primer terç del segle XX s'ha associat molt i molt al Barça a una línia política catalanista independentista, si vols ara. Doncs per què Barça és sinònim o s'associa tant a Catalunya? Doncs això és el que explicaran a la conferència de demà dissabte. I el diumenge s'arrodoneix l'aniversari d'allò que parlàvem a la tertúlia d'ahir, aquest 40è aniversari de la penya blaugrana de l'Escala. Abans dèiem i comarca.
Sí, abans era comarca.
De l'Escala i
comarca. No vaig estar al tant, es va explicar, es va tocar aquest punt, no?
No s'hi va entrar. Va sortir abans i comarca, ara penya de l'Escala i prou, i llavors va sortir que la Junta actual vol tornar a fer territori, sobretot amb el projecte aquest d'organitzar autocars per anar als partits, amb els carnets que hi ha a l'Escala no se'n fa prou, però qui sap si agafant els pobles del voltant es faria un quòrum mínim o el quòrum necessari per poder flatar autocars de forma regular als partits de Can Barça. Per tant, ara començaria, si això es vol estirar, si es vol estirar aquest fil i es vol continuar en aquesta línia, tornaria a tenir sentit anomenar-la penya blaugrana de l'Escala i comarca.
El pas que el Barça, clar, hi ha tant de... L'abonament ja cobreix quasi tot el camp, excepte les que s'han d'obrar de rigor, sí. I les penyes no poden accedir a entrades només, única i exclusivament, per les penyes, no? És a dir, cada penya per cada partit disposeu de tantes entrades. Clar, el Barça això actualment no pot fer-ho per la llista d'espera que té de fer-se abonat i el candidat de socis
que hi ha. Escolta, i aquí no es podria fer. No es podria fer una bona entesa amb els veïns. És a dir, muntar un autocar que avui sortim 50 o 60 d'aquí a l'Escala, primera parada a Montilivi, aquí baixen els que van a veure el Girona,
també.
I la resta que continuïn fins a Barcelona.
Si coincideixen els partits, això seria complicat, perquè en el moment ja saps que els horaris de primera i segona divisió...
És una ximpleria.
Vull dir,
saps què passa?
Comença avui divendres i acaba diumenge a les 9 del vespre.
Faig una proposta per la Higuera.
Vinga.
Plego de mirar futbol.
Sí?
Plego, me n'abstinc, ho deixo.
Però, com dius futbol, diu futbol en general o futbol d'èlit?
Futbol d'èlit. Me'n vaig a veure el Vallcaire, el Viladamat, l'Albonsa, l'Armentera...
Ara en parlarem.
És més de veritat. L'altre ja no és veritat.
Sí, és que s'ha perdut un xic.
Ja no és...
A faltar aquell salanc que tenia el futbol regional. Okay. Des de que la tele es pot veure tot, falta aquell salang, eh?
I el de la tele és mentida? No és que vols.
Sí. Molt bé, doncs ja que hi som, doncs demanem un parell de cafès,
sí.
I si et sembla, anem a veure com ho tenim els veïns.
Mira, avui me n'hauràs d'explicar, perquè...
No veig gaire res de bo, excepte, si comencem per la tercera, tenim el Torruella i el Portbou i el Begú, són els tres primers, el Torruella, el Portbou i el Bisbalenc, que han estat líders, i així és de, diguem, el Torruella, bé, el té fàcil perquè juga amb el Vilamalla, que és de la part mitjana-baixa, no té cap complicació. Un Bàscara Roses pot ser el que és un quart contra setè, pot ser el més atractiu d'aquesta categoria. Verges Borrassà, vuitè contra novè, està bé. També doncs, és un bastant interessant i Vilcaire penso que ja l'he dit, Vilcaire juga contra el Cistella, Vilcaire que va a 11è i el Cistella de 0, doncs mira, també doncs, també pot ser interessant perquè guanyant Vilcaire faria una pujada important si el Verges i deixaria darrere el Verge i el Cistella si és que el Verge es perdés. Vull dir que faria, es posaria ja quasi a la novena o vuitena o novena posició. Uh-huh. Això, en principi, és el més important per a aquest grup de el que és la tercera catalana. I si anem a la quarta catalana...
Aquesta. Va, què fan aquests?
Aquesta, la quarta catalana... Doncs l'Albons juga contra el Flaçà, Armentera, Penya, Bonsai, no hi ha res, però anem al que pot... El Jafre, que juga contra el Montessori Palau. Passa que aquí no tinc la classificació... Ah, aquí. El Jafre juga contra el Montessori Palau, que el Montessori Palau el tenim... Mira, el Montessori quart, vull dir, serà un partit molt interessant, segon contra quart. I el líder, Can Givert, ja si el trobo per aquí... El Can Givert juga contra el Medes Tartit, vull dir que ara hauria d'haver-hi un pacte de Jafre anar a parlar amb els de l'Estartit, què voleu, què necessiteu, per guanyar el Can Givert per intentar doncs, anar a afluixar la distància que hi ha entre un i l'altre.
Això s'arreglava amb sopars, no?
Sopars de presidents.
Sopar de presidents, o avui te matarem un xai. Matarem un xai a la brasa, ja us el farem bé. Una brasa per tots plegats, i llavors quatre cerveses al Birrot, que és la cerveseria de moda. Ui, no, vull pas fer publicitat. Ui.
No, ja està feta. Ja està feta. Doncs bé, no veiem cap més... no hi ha cap derbi, si és important... perquè doncs, com que aquí entren equips de Girona, vull dir, no hi ha cap derbi així de veïns que destaqui amb la jornada d'aquesta d'aquesta quarta catalana. Així que doncs, el focus estarà amb aquest Montessori Palau Jafre i també amb el que faci el Medes contra el Can Givert, que suposo que juguen tots a la mateixa hora. A veure, el Medes juga a les 4 i el Jafre ha jugat a les 5, mira, més o menys el Jafre, juga fort el Jafre, ja sabrà més o menys com va el partit entre el Can Givert, el Medes, l'Estartit i el Can Givert. Quan jugui, més o menys ja tindrà una idea de com ha acabat aquest partit.
Va, doncs a veure aquesta gent de l'Estartit si es comporta una mica i fa el que ha de fer.
A veure, ja dic, això amb un sopar s'arregla.
Sí,
sopar de presidents,
sí.
I s'arregla.
Sí, bé, però els presidents no s'arremanguen pas i no surten pas a córrer.
Ah, no, però qui entra al vestuari, nois? Escolta'm, Avui per tu, demà per mi, Hem parlat amb el president, i clar, ara imagineu-se que ens han
de fer un foc. I els jugadors, aquells que a vegades no corren, sinó els motius una mica més, diuen, bueno, sí, i què hi va? Què hi va, president?
Bé,
què hi va?
Us va bé anar a fer un creuer a final de temporada allà fins a les Illes Medes?
Parlem-ne. Parlem-ne.
I després un bon tiberi allà, el panorama, no sé...
La gaviota, qualsevol d'aquests, sí, home...
Un d'aquests així amb...
Menjar
de peix, està bé, i després mira, anar a fer allà una...
Vinga, va, doncs arremenguem-nos i anem.
Ja està tot petat.
Amb això s'ha resolt, segur.
Perfecte. Molt bé, doncs aquesta és el cafè. Un cop ja ens l'hem pres, si et sembla, doncs tornem una altra vegada a les nostres quehaceres diarios.
Si ha de tornar, si torna, que a la una ens hi picaran de seguida.
Doncs vinga, doncs t'esperem aquesta hora a la una.
Fins a la una.
Molt bé. Doncs després de fer aquest cafè filosòfic futbolístic, tornem ja una altra vegada a aquesta segona hora del Més Calent a l'Aigüera, amb l'agenda, amb el rentaplats, amb les excursions que ens proposi en Jaume Monés i en Xavi Tió, amb els sons de taverna, i amb en Jordi Ornó en el cinema Paradís, que parlarem de cinema. Però mentrestant, me deixin posar una música, una cançó d'una de les protagonistes avui de l'apartat de Sants Aniversaris, és la Diana Kroll. L'escoltin, la gaudeixin, perquè val la pena, amb aquest Look of Love.
Is in your eyes, a look, your smile can't disguise.
que ens acompanyava amb aquest tema de Look of Love, 12 i 23 minuts. I continuem aquí el més calent a l'Aigüeres, a l'Aigüera. I, si els sembla bé, avui és divendres i és el dia que ens agrada parlar d'excursions, aquestes sendes que ens porta Jaume Monés, amb tot un expert en rutes com és Xavi Tió. I avui, en aquestes excursions diguem, que es poden fer, potser no seria tan adient fer-les ara aquest dia amb el temps que fan, però allò que fa bon temps o que fa un temps agradable, per què no, de fer una d'aquestes rutes que sempre ens proposen des dels sendes. Avui en Xavi Tió ens guia a peu, una pujada a peu, a la cova d'Urmini, per veure columnes d'estalactites i estalagmites sobre el poble urgellenc, aviam si ho dic bé, de Muntanissell. Vinga, tot això als sendes.
A Arribats en aquest punt del programa, ja sabeu que si teniu dubtes, si no sabeu on anar a fer una mica de senderisme, caminar, fer el cabra, no patiu gens ni mica, perquè arriba el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
Ah, Maria, què tal, com anem?
I ens ho arregla, perquè ens proposa cada programa rutes interessantíssimes. No és per menys la d'avui, és, podríem dir, una matinal, oi? Una matinal excursionista, senderista.
Això que has dit de fer el cabra, la veritat és que m'ha agradat molt.
Sí, no?
Perquè avui, precisament,
farem
és una de les opcions que tenim per anar a fer el cabra. Es tracta ni més ni menys que anar per la vora de la Serra de Beaumort, zona una mica desconeguda.
Al Turgell.
Cap a la Cova d'Urmini, amb una proposta matinal senzilla, si volem, per un terreny de mitja muntanya, amb un objectiu molt ben definit, com dèiem, visitar la Cova d'Urmini.
Doncs anem cap allà. De fet, és el terme municipal d'Organyà, molt a prop també de Cabó. Estem parlant de l'Alt Turgell. Cap allà anem per veure aquesta excursió. Punt de sortida, Xavi.
Doncs, aviam, jo us proposo que anem a deixar el cotxe al forat del Pedrell. Haurem d'arribar primer fins a Montanissell per una carretereta que surt des d'Organyà, 12 quilòmetres de revolts. Just acabat d'entrar al poble, encara no mateix la mica de nucli, perquè Montanissell és un nucli molt, molt petitonet. A la dreta una pista que ens surt, una pista que està indicada, hi ha un rètol que posa ja coves. L'agafem i aproximadament en un quilòmetre i mig, una pista no excessivament en molt bon estat, i arribarem a un gran forat natural, una inflexió natural del terreny, forat del Pedrell, que és una frontera entre la serra de Sant Joan a l'oest i el Puig d'Espies i tota la serra, la resta de la serra que continua cap a l'est fins a la punta de Santa Fe, sobre mateix d'Organyà. Aquí deixarem just el cotxe i començarem a caminar per la mateixa pista que hi haurem arribat amb el cotxe, i arribem ja a tocar de la masia del Pedrell. La deixarem a la dreta, ens agafarem cap a l'esquerra, cap a Coves, i aquesta pista el que fa és anar pujant suau. Primer passarem per un dipòsit d'aigua. Passat aquest primer dipòsit d'aigua, una bona estona la pista va continuant, un tram monòton per l'Obaga, bosc de pi, ens porta un bon tros amunt, trobem una pista secundària que marxa a la dreta, fent un revolt de quasi 180 graus, també indicada Coves. L'agafarem i deixarem la pista principal. En pocs minutets arribarem a la boca de la Cova d'Urmini. A la Cova d'Urmini aquesta s'hi pot arribar amb cotxe, però ens perdríem una miqueta tot el context de tot aquest massís calcari, tot aquest massís càrstic on hi ha un munt de coves i avencs.
De fet, ens trobem en una petita vall, no? És una petita vall, sí, que està dins del Cinglera de Sant Joan, per una banda, cap al sud, i la Cinglera que dona cap a la vall de Cabó, cap al nord.
Just, sí, és com una mica de vall alçada, tancada, petitona, allà enclotada, una miqueta de serra petitona a banda i banda, com deia, no? A l'entrada trobem una petita construcció de pedra amb una porta metàl·lica que dona accés. La porta està oberta. En el seu moment aquestes coves havien estat, diguem-ne, urbanitzades. Hi ha unes escales metàl·liques, hi ha uns mica de passamans a l'interior i podem entrar-hi, doncs, fàcil, sense cap complicació. Això sí, ens farà falta un frontal o una llanterna, alguna mena d'il·luminació artificial, i ens posem ja cap a la foscor de la cova. Les primeres escales metàl·liques ens trobem, ens haurem d'abrigar una miqueta, la temperatura sol ser estable, però més aviat fresca. La primera escala baixa uns 10 metres, només arribar baix ja ens sorprenen unes grans columnes de color gris blanquinós algunes, a l'esquerra s'obre una gran sala amb el terra inclinat amb bastant de pendent, i al darrere de les primeres columnes aquestes blanquinoses trobem una segona escala que baixa un altre nivell, baixem uns 7 o 8 metres més, anem contemplant fosc, més aviat les parets totes fosques interiors, tacades de tant en tant per columnes de color vermellós, alguns colors una mica taronjosos que les fan destacar.
Estalagmites i estalactites.
Estalactites, bastant formacions d'estalactites, però el que predomina més són les columnes, algunes de realment espectaculars, de dimensions considerables. Per sota de l'escala hi ha un passamà que ens indica un camí encara descendent, tot seguint una altra escala més curteta ens baixa fins al tros més avall, fins a l'últim nivell de la cova. La sala gran final és bastant ampla, és allargassada, tant les parets com el terra tenen tot un color bastant fosc, és pràcticament tot negre, trenquen la foscor, això que dèiem, les diverses columnes i estalactites de color tronjós que anem trobant en diversos punts de tota aquesta gran sala. Cop, doncs, hagin contemplat tota aquesta gran sala, el que fem és retornar a desfer el camí. Un cop aquí a l'exterior tenim dues opcions. O bé ens enfilem cap a nord sense massa camí evident per posar-nos ben bé la cinglera que tenim al sobre nostre i sense camí tampoc evident però bastant bonic i una mica per fer el cabra, l'anem resseguint cap a llevant fins a arribar al pas de finestres o per arribar-hi a aquest pas de finestres que és el següent objectiu, desfem tota la pista que havíem fet i fins a aquell dipòsit que havíem comentat a l'anada i sense camí tampoc massa definit ens arriba igualment amb aquest pas de finestres. És un grau d'aquesta serreta que separa els dos vessants de la muntanya que antigament permetia comunicar els petits nuclis de Montanissell a la banda sud amb Cabó, la vall de Cabó, al vessant nord. El que veiem és els nostres peus ben avall el petit poble de Cabó, al nord, a sota els forts pendents de tot el que és la molt planera uniforme Serra de Prada que el tanca per la banda nord, i veiem també cap a ponent els punts més alts del Cap d'Humor i una vista espectacular de tota aquesta cinglera. I llavors ja no ens queda altra cosa que des d'aquest pas de finestres desfer seguint aquestes fites per passar altra vegada pel Mas del Pitrell i arribar al pas del forat del Pitrell, que és on tenim el cotxe aparcat.
Anem a fer la fitxa tècnica. Per exemple, comencem amb el grau de dificultat.
Aviam, dificultat, si fem anar i tornada per la pista és molt fàcil, no en té cap altre, jo li posaria un 1, 1.5, com a molt, sobre 5.
Distància?
Distància estem parlant d'uns 10 quilometrets, potser no arriba ni això.
Desnivell?
Desnivell, 250 metres, és a dir, una passejada amable, senzilla, matinal, no massa llarga.
Temps més o menys?
Temps, jo calculo unes 4 horetes, 4 i mitja, per si ens entretenim molt dintre de la cova i amb les vistes que puguem tenir des de tant de la cinglera com des del pas de finestres.
Indicacions, en general, està ben indicat el camí?
No és excessivament indicat.
Intuïtiu,
si fem per la pista no tenim cap mena de problema perquè sempre és seguir la pista principal i tenim una referència bona que és, en quant a cartografia, un full de l'editorial Piolet, escala 20.000, que es diu Beaumort, que és la zona on ens hem proposat aquesta excursió d'avui.
I tota la informació també la trobareu al web www.engarrista.com.
Ah, això mateix.
Doncs, Xavi Tió, gràcies per acompanyar-nos. T'esperem en el proper programa.
Vinga, a reveure.
Adéu-siau.
Bé, doncs aquest era el Sendes, Jaume Monés, Xavi Tió, amb aquesta excursió. Bé, i abans d'anar a parlar de cinema, des del Cinema Paradís amb en Jordi Orno, passarem per la taverna a escoltar els sons de taverna i recordem que els últims minuts, 2-3 minuts, per arribar al punt de la una, farem el sorteig de la pizza. De moment anem fins a la taverna.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Diu la història a la balada del Lucas que aquest era un pescador de Palamós que es va enamorar bojament d'una noruega d'Oslo i ho va deixar tot per anar amb ell al seu país. Quan va tornar desenganyat, es va adonar que ho havia perdut tot. Una balada amb una lletra de caire melancòlic que va ser presentada a l'any 1962 al Festival de la Cançó del Mediterrani que es feia a Barcelona. Però el jurat la va desestimar per estar escrita en català. Ens l'interpreta el grup Barcarola.
Jo tenia una caseta vora el mar. Jo tenia un jardí florit i un cel de pas. Jo tenia una barca i unes xarxes a la platja i una dolça matina al despertar. Quan vingueren gent de fora, gent del nord, gent estranya que jugaven amb amor, jo vaig perdre l'alegria i la por de cada dia i la cala que era el meu món.
Ara hi penso dia i nit en aquell jardí florit i en la mare que esperava el meu retorn i en la cala solitària quan el sol de la guitarra i
portava una cançó. Ara hi penso dia i nit en aquell jardí florit i en la mare que esperava el meu retorn. I en la cala solitària on el so de la guitarra li portava una cançó. Fins l'aroma dels seus pins i les flors del seu jardí, tot ho tinc jugat i tot ho tinc perdut. Ja no em queda ni la vela de la barca marinera, ni la cala, era el meu món. El meu món.
De Lucas interpretada per el grup Barcarola i de la taverna al cinema. El cinema Paradís, que sempre ens hi trobem amb en Jordi Orno per parlar de cine. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Vull que escoltis aquesta veu. A veure, sí.
Sí, Orno, se decide. Una película no puede aburrir nunca por aquí. Están estos montones de libros que a ver si ya alguna vez termina el pintor que le llamé para que me hiciera unos arreglos.
Perquè avui...
Hasta jo el sabia imitar,
Sí? I bueno, aquest home era... Aquest i en Rodríguez de la Fuente eren els que imitaven més allà als anys 70.
Alfonso Sánchez, el primer icona del comentarista cinematogràfic de... Després, en... Ara no m'ho ve el nom, però un que feia el cine de la 2, que quan sortia a anunciar... bueno, és igual, ja em sortirà el nom. Que quan sortia a anunciar...
En José Luis Delgado?
No.
Què diu? Cine Club de la 2, José Luis Delgado.
No. I era un senyor que quan sortia a anunciar el seu programa sempre deia: no les puedo decir la hora porque siempre será después de la programación.
L'Antonio Gasset?
Aquest.
Días de cine.
Días de cine, perdó. Doncs... també era un personatge peculiar.
Sí,
per,
no.
Per dir-li un exemple.
Tenia unes glorioses, com diu aquí, salides de tono. Doncs l'altre dia parlàvem del cinema a l'apartat de revista. Avui tocarem un xic al cinema apartat de televisió i acabarem la setmana que ve amb apartat de ràdio. I bé, si hem de parlar de cinema en televisió, com no, hem de fer-ho d'un programa que va marcar amb Jordi Figueres, com era Cinema 3.
Sí, en Jaume Figueres... Jordi, sóc jo. Jaume era en Figueres.
Sí. Jaume Figueres.
Has
dit Jordi Figueres?
Sí, has dit Jordi Figueres.
Fet una barreja, en Jaume Figueres.
En Jaume Figueres, per mi, és el referent del comunicador cinematogràfic contemporani. Uh-huh. I per què dic comunicador cinematogràfic? Perquè era una persona que informava del que creia que era rellevant dins del món actual del cinema i, bueno, quan feia comentaris clàssics, doncs també. I ell afegia comentaris d'acollida pròpia, però sempre manifestant que eren d'acollida pròpia. Jo no el vaig... no recordo mai, havent-te'l vist en un programa, intentar imposar o influir amb els seus comentaris sobre l'opinió en general d'això. Llavors ell podia manifestar-se com a Jaume Figueres. Aquesta era la diferència que jo considerava de la seva feina com a comunicador cinematogràfic a la d'altres que es consideraven crítics cinematogràfics per sobre del bé i del mal. No sé si m'explico bé amb el que t'he dit. Ja m'he manifestat algunes vegades sobre, sobre aquesta manera d'entendre la comunicació.
Tot un referent amb aquest programa, el Cinema 3, que començava, un dels programes més antics i en què es van fer...
Va començar amb la TV3.
Sí, l'any 1900, el 28 del 5 de l'any 1984 feia el primer programa, i el 24 del 12, és a dir, el dia abans de Nadal, la nit de Nadal, del 2016 feia l'últim, que després el van passar, el feien per al Canal 33.
33, sí. Doncs sí, en el món de la comunicació cinematogràfica de televisiva, jo... podríem dir, per exemple, hem començat amb l'Alfonso Sánchez. L'Alfonso Sánchez al cinema és el que el Mariano Medina al Tiempo.
Al Temps, sí. Me'n recordo amb el Guix, que ja després...
Les noves generacions no tenen idea de qui parlem.
Exacte.
Però... I dos personatges molt populars que els imitadors de l'època eren objecte del seu de ser imitats
i populars i diguem estimats
i dins d'un món molt tancat, perquè el món de la informació meteorològica, no us penseu que és com ara, que els que parlen del temps els coneix tothom. Llavors no. El que passa és que el senyor Mariano Medina era, i llavors va venir l'Eugenio Martín Rubio.
Sí.
Aquest també te sona, que sí?
També. Jo el primer que me'n recordo és això, Mariano Medina amb el Guix, i allà dibuixant en el... Hi havia alguna cosa, però ell anava dibuixant, perquè, esclar, no és com ara que te surten les pantalles i en un moment ho tens tot.
I l'Alfonso Sánchez igual, perquè llavors la facilitat de tenir imatges per televisió, perquè penseu que es havia de fer una cosa que és telecine, que tenies la pel·lícula amb el seu format original amb 35 mil·límetres, hi havia un aparell que totes les televisions tenien i tal, que projectaven amb aquella pel·lícula i llavors la convertien en imatge de televisió. Clar, el procés era molt més laboriós i bé, tenien el seu mèrit, també eren artesans de la televisió aquella gent.
Doncs aquests... pioners del món del cine i, del cine, diguem, a la televisió, i si ens anéssim ja a nivell més local, tenim el que Televisió de Girona, el que fan aquest Torna-la a tocar, Sam, d'en Pitu Anaya, que ja fa temps que el fan, i després el que fas tu aquí, el de cine.
En Pitu Anaya és un personatge molt... ja és molt veterà en aquest món. Ell ha estat tota la vida darrere un micro, i ara més davant d'unes càmeres, però darrere el micro, conegudíssim per les seves transmissions esportives.
En Pitu Anaya va començar a Ràdio a l'Empordà, i a part...
Va començar a Girona...
Jo el recordo de Ràdio a l'Empordà.
Sí, tu el coneixes de... a ràdio a nivell local, no?
Sí, a nivell local.
Però ell tenia... A nivell nacional era...
I ha estat a la COPE, també. A Figueres, a la COPE, sí.
No sé si era a Ràdio Nacional o una d'aquestes emissores que depenien de la...
Ràdio 4, pot ser?
Estava en emissora, diguéssim, d'un àmbit més
estatal.
Més estatal. Era, ja et dic, les seves retransmissions esportives era amb el que va començar...
Sí, allà les retransmissions esportives, programes esportius, i jo recordo una vegada que van anar a Ràdio a l'Empordà perquè havien de fer una reunió de directors, jo vaig acompanyar l'Ildefons Clos per fer aquell programa que ho van fer conjuntament, la primera vegada que es va fer alguna cosa conjuntament amb Ràdio a l'Empordà, Ràdio Vilafant i nosaltres, que es deia Tramuntana 3, i en Pitu Anaya estaven allà, que feia un programa de bandes sonores de cine.
Clar, també...
No parlava de cine, sinó de bandes sonores.
Sí, la seva...
Música,
Sí, la seva afició al cinema. I per la ràdio, dona molt, un programa de bandes sonores, dona molt més que un informatiu de cinema a l'ús, perquè amb un informatiu de cinema a l'ús pots passar algun fragment del tràiler que sense les imatges a vegades se perd una mica el sentit del que estàs donant, no? Però això sí, un programa de bandes sonores, ja ho saps, tots els programes de música que es fan i que són a la ràdio són els que més sentit tenen.
Després en Jaume Figueres també va estar presentant el Magazine amb l'Anna García Señariz al Canal Plus, un programa que va anar des de l'any 95 fins al 2005.
Sí. Això es dona molt de que els comentaristes cinematogràfics o crítics cinematogràfics, com us hi vulgueu dir, alternen actualment anant una mica i reprenent el fil de la setmana passada sobre les revistes. Normalment també tenen la seva part d'articulista i escriuen en aquestes revistes especialitzades en cinema. Per tant, tenen la seva faceta d'imatge, la seva faceta audiovisual, i també tenen la seva faceta literària, amb escrivint articles en les revistes de cinema. Això gairebé tots, eh?
Ara el que veiem és que, esclar, que aquests programes sembla que hagin desaparegut de les televisions. Sí que n'hi ha que parlen de cine, però per comentar alguna pel·lícula que passaran després, digue-li Cine de Barrio, Días de Cine, penso que és...
Días
o
de Cine...
La, o Cine La 2, la que presenta de... Cayetana Guillén Cuervo, penso.
Sí, però o sigui, el Cine de La 2 és una cosa específica que... però els Dies de Cine, em sembla que és dels pocs programes en què, o de Cine Estrenos, que també ho fan, no sé si és el Plus o Digital, que és específic, és una revista de cinema com un programa que nosaltres fem, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Perquè ara, actualment, la majoria de temes cinematogràfics es toquen dins de les tertúlies, dins dels magazins. El Matins amb en Basté, amb la de Ribes, l'Estard, i tenen a dins el seu col·laborador, i llavors dediquen uns 20 o 30 minuts a parlar de les novetats, una mica el que fem ara amb tu i jo, però no hi ha res més, eh?
No, ha desaparegut aquesta figura, diguem, de la persona que t'ha...
No, la persona no ha desaparegut.
Bueno,
ha desaparegut
el programa, diguem.
El programa,
exacte, sí.
El programa que l'únic contingut és aquest, ha desaparegut, i sí que hi ha flaixos, però la majoria estan dins d'aquests magazins que engloben de tot, i quan toca el tema, doncs, un cop a la setmana,
I que algunes cadenes forma part de l'informatiu. Una de les notícies de l'informatiu te diuen les estrenes del cap de setmana.
Això gairebé tots, sí, perquè és una manera també d'omplir la part cultural de l'informatiu, i els divendres, doncs, és el millor posar-hi les estrenes més importants, que solen ser molt menys de les que llavors es comenten en el magazín.
I ara, a part, ja un dia fa temps en parlàvem, a part de, diguem, de les estrenes de cinema, ara ja també s'hi calcen aquí, doncs, el que estrenaran les plataformes com Netflix, com HBO, com Amazon, doncs també sempre, com que també és dia d'estrena en aquestes de sèries o de pel·lícules, també hi calcen, doncs, alguna d'aquestes pel·lícules o sèries que estrenaran.
I això ve a cuento, entre comentes, perquè moltes de les cadenes de televisió també són productores d'aquests events cinematogràfics que llavors van a petar, o a plataformes, o a cinema, o a la mateixa cadena en format sèrie. Avui, en les estrenes, hem de comentar una cosa que està relacionada amb plataformes digitals.
Doncs vinga, si et sembla bé, doncs anem ja per les estrenes.
Avui anem bé de temps.
Sí,
però bueno, comentem, ara que agafem el fil d'això de les plataformes, haureu vist últimament publicitat d'un títol que crida molt l'atenció, més que res perquè el repartiment que té és extraordinari, i el director no és menys. Estic parlant de L'Irlandès.
L'Irlandès,
senyor. Dirigida per Martin Scorsese.
Exacte.
Protagonitzada per Robert De Niro, per Al Pacino i en Joe Pesci, que parla de la vida del Jimmy Hoffa, aquell sindicalista americà que va ser assassinat, que no s'ha esbrinat mai al final qui va ser l'autor, i que aquí, doncs, Scorsese i els seus guionistes, que això de la màfia els hi encanta, doncs han fet una versió, una visió del que podia haver estat, i que és prou plausible. Però hem de fer una salvetat. Sí que s'estrena avui. Si heu vist la promoció, estreno en cines tal dia, avui. Però aquesta estrena és el paripé que fa Netflix, perquè després no es digui que la seva pel·lícula no ha passat per sales comercials a l'hora d'optar a premis. Només la podreu veure a Girona, a un cine? Me sembla que l'altre és Palamós, no sé. Només en versió original. I a més a més, una pel·lícula que comercialment en sales cinematogràfiques no és rendible, perquè és, dura 3 hores i mitja.
Déu-n'hi-do.
Val? Per tant, la setmana que ve ja està a Netflix. Dic perquè Netflix la fa per la seva plataforma. L'estrena en sales? Sí, però de quina manera? Una pel·lícula de l'Scorsese amb en De Niro, el Pacino i en Joe Pesci de sobre la màfia i tal, només l'estrenarà en versió original i amb una sala o dues? Això és impossible si no és per el motiu que t'he explicat. Aquest motiu ve de les reticències de festivals i per poder incloure produccions de plataformes dins dels seus premis. Maneres, com que les exigències és que hagi estat projectada en sales comercials, doncs patapam, aquí la tens, només en versió original, qui la vulgui anar a veure, que hi vagi, però que qui no, doncs espera una setmana o 10 dies i la tindrà, Netflix, que és la seva plataforma natural d'exhibició. Ho dic perquè jo l'he vist anunciada i, esclar, això crida una mica a confusió perquè no és una estrena comercial massiva. No crec ni que s'hagi de posar com a notícia cinematogràfica l'estrena de l'Irlandès, perquè evidentment estàs enganyant al públic massivament que espera aquestes novetats de la cartellera. Ho és, sí, però amb aquestes limitacions i amb aquestes, correcte, amb aquests condicionaments. I dit això, ara sí que podem parlar estrenes normals. Hi ha una estrena que la vam comentar setmanes enrere, doncs mira, no sé, la distribuïdora en aquell moment ens va donar com a data d'estrena aquella i no es va estrenar i arribara, és aquella de Si jo fuera rico.
Recordo.
No? Aquell que li toca la loteria, que no pot dir res perquè està en una situació doncs una mica personal i social no massa ben situat, amb la qual no pot fer ostentació dels diners en públic perquè per diferents motius. Doncs bé, aquesta pel·lícula en van parlar, no sé
fa pas gaire, sí.
Sí, però bueno, deu fer 3 setmanes o un mes, i per els motius que siguin no es va estrenar i ara s'ha reporta. Bueno, és una producció espanyola, una comèdia, i bé, és un tema que amb algunes sèries d'aquestes de... Precisament a les tardes fan Colombo. Els episodis de Colombo estan repetidíssims i precisament aquesta setmana un dels episodis que han fet ha sigut un tema aquest, amb un que li toca la loteria, que no pot dir-ho massa perquè també està en procés de separació i hauria de pagar la meitat aquí, i un altre se n'aprofita. Bueno, doncs aquesta és la història esquitxada de moltes situacions molt, molt humorístiques. Bueno, pel·lícula, un drama musical. No és que sigui del tema musical, sinó que la música hi té molt a veure, que es diu L'Audición. És un drama franco-alemany, protagonitzat per una actriu que es diu Nina Hoss. És molt coneguda dins de l'àmbit de l'elenc cinematogràfic europeu, i que és una professora que ensenya violí i que veu les possibilitats d'un jove alumne en contra del consell escolar d'allà on t'ensenya perquè pugui formar part de l'alumnat d'aquest centre. Ella hi té tanta fe que s'hi ficarà amb moltes ganes, tant que inclús la pot arribar a perjudicar a nivell de relacions personals i familiars. Bueno, La caça del terror. Ja feia dies que no comentàvem cap pel·lícula de terror. Bueno, doncs, aquesta és la típica pel·lícula de terror amb protagonistes adolescents o una mica més grans, però bueno, juvenils. Ja ho sabem, quan acabes d'encarinyar-te amb un personatge, aquell és el primer que pelen, i els ensurts. Bé, pel·lícula d'aquest tipus que al jovent li sol encantar. Gairebé està tot inventat.
El terror quasi, podria dir que sí.
Aquí la trama és una casa on hi van una colla de joves a passar el Halloween. Aquesta casa té la fama de que està encantada i bé, a partir d'aquí ja us podeu imaginar tot el que us hi trobareu. Bueno, no fa molt que ha sigut el manga, la setmana passada que en vàrem parlar
Salamanca, sí,
amb en Conan. doncs ara arriba One Piece Estampida, que és una adaptació d'un manga molt conegut de la gent que està ficada en aquest món, i bé, arriba aquesta setmana. Jo no te sabria dir massa bé de què va, bueno, és una illa de pirates on s'han d'enfrontar, en fi, les situacions típiques del manga. Arriba en català, per tant, és una pel·lícula que la podreu veure doblada a cadena. És d'animació. La pel·lícula de la setmana, Le Mans 66. Ja ho sé que és un tema molt particular, el tema de les curses automobilístiques, però explica un fet real, que va ser l'enfrontament que hi va haver entre Ford i Ferrari quan Ford va voler fabricar un vehicle que pogués competir amb Ferrari, i el va raptar a la mítica cursa de les mans de 1966.
Se'n va fer una que penso que era les 24 hores de Le Mans,
sí,
la pel·lícula, bueno, els anys 70.
Steve McQueen.
Steve McQueen,
però bueno, aquella era les 24 hores de Le Mans.
Les 24 hores de Le Mans,
però aquí no,
sí, sí.
Aquí ja retrata un fet històric de com es van posar d'acord aquest dissenyador d'automòbils nord-americà i un pilot i enginyer britànic. Aquests estan interpretats per Matt Damon i Christian Bale, per tant és un repartiment,
un repartiment
potent. I aquests dos, doncs, tot i que en principi estan ningunejats per els constructors, ells, un d'ells més aviat està proposat per poder construir aquesta màquina que pugui plantar cara a Ferrari. Per tant, és una pel·lícula d'acció, entre cometes, però que, a part dels aficionats als automobilismes, farà les delícies als amants del cinema, perquè, ja et dic, hi ha un bon elenc interpretatiu. Més animació, ara aquesta ens ve de Rússia, un film rus que es diu Animales en Apuros. Pues mira, el protagonista és un castor que coneix un gat, que es fan amics i hauran de lluitar contra uns extraterrestres que venen aquí i abdueixen en els animals que es troben al seu pas. En fi, pel·lícula d'animació per la mainada i d'aquestes que van arribant al llarg de l'any sense dates concretes, que són aquelles que dius, home, com que fa festa la mainada arriba un... No, aquestes arriben. Una altra de francesa. Ja saps que cada setmana
ja no falla mai.
Aquesta es diu Buenos Principios i és una comèdia. Aquesta ja és típicament comèdia, home, amb alguns trocs dramàtics, perquè la situació no és gaire agradable, i aquí, doncs, tant el protagonista i director es diu Ivan Atal, i que treballa en aquesta pel·lícula al costat de la Charlotte Gainsbourg i la Pascal Arbilot. Charlotte Gainsbourg és família del Serge Gainsbourg,
la filla, no? Sí. I de la Jane Birkin.
Ah, exacte. Doncs bé, aquí ens parla com amb la crisi dels 50, un home, doncs, les culpes de lo que li passa a la seva família perquè no es comporten o no fan el que a ell li agradaria que fessin. I això canviarà, doncs, quan per unes circumstàncies determinades apareix a la casa un gos enorme, però és un noi que li fa i l'omple de tots els i li fa oblidar tots els problemes que tenia. És una comèdia que en l'apartat dels problemes que té aquest home podríem dir que és un drama, però amb la situació que es planteja a partir d'aquí, doncs, és ja més comèdia. I l'última estrena de la setmana és Madre, d'en Rodrigo Sorogoyen, que si et sona aquest director i aquest títol és perquè va estar nominat a l'Oscar en el millor curtmetratge. I es deia Madre igual. Aquest curtmetratge que va estar nominat a l'Oscar resulta que ara ha donat peu en aquest llarg metratge que pren com a premissa la situació en què aquest nen truca a la seva mare, que li diu que està amb el seu pare en una platja, el seu pare ha marxat i no ha tornat, i a partir d'aquesta conversa telefònica es crea el clímax de suspens, de veure què està passant allà, perquè explica moltes coses, i llavors, esclar, només sentir encara te dona la sensació de que la situació perillosa encara està més accentuada. I aquí, i aquí les estrenes.
I anem, anem a Montgrí ràpidament.
La família Adams, com que no fa gaire que la vam comentar per estrena, doncs ja sabeu que la podreu veure al cinema Montgrí. I Dies de Lluvia a Nova York, com que també fa molt poc, en l'última de Woody Allen, que la vam comentar aquí quan se's va estrenar. Per tant, un programa molt complet i molt atraient el que el cinema Montgrí programa que cada setmana. La família Adams, animació, i Dia de Lluvia a Nova York, l'última de Woody Allen.
Bé, i acabem aquí, però tenim el sorteig que ràpidament el anem a fer. Tenim 10 participants a la pizza del Pizza Pazza. D'aquests 10 participants n'hi ha 3 que no hi poden entrar. Una és en Francesc Callol, perquè li va tocar la loteria. L'altra és la Francisca Callol, que és el número